Verdegen encara aquells camps i duren aquelles arbredes i damunt del mateix atzur es retallen les meves muntanyes. Allí les pedres invoquen sempre la pluja difícil, la pluja blava que ve de tu, cadena clara, serra, plaer, claror meva. Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls i em fa tremolar quan et recordo. Ara els jardins hi són com músiques i em torben, em fatiguen com en un tedi lent. El cor de la tardor ja s'hi marceix, concertat amb fumeres delicades. I les herbes es cremen als turons, de cacera, entre somnis de setembre i boies entintades de capvespre. Tota la meva vida es lliga a tu, com en la nit les flames a la fosca. Hem sentit el poema A Mallorca durant la Guerra Civil. És un títol, fixeu-vos, que és emblemàtic, ja denota de què tractarà la cosa. És un poema escrit per Bartomeu Rosselló Pòrcel, que va néixer a Palma el 1913 i va morir aquí al costat, al Brull, l'any 1938. O sigui, va viure 25 anys. El poema fou escrit durant l'any 1937, en plena Guerra Civil, que s'havia iniciat l'any anterior i pertany al recull Imitació del Foc, que fou publicada el 1938.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és 11 de desembre de 2012, som a Punt Set Ràdio Sant Celoni, passen uns quants minuts de les 9 del vespre i això només pot ser Tirant de llibres. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit també a tota la nostra audiència i a tu, Joan, que ens acabes de recitar aquest poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel.
Un dels poemes més coneguts d'aquest llibre, de fet, és tot el poema que primer i el llibre, doncs són molt coneguts i fins i tot està musicat per una cantant de Mallorca, aquest poema. Bé, també hem de dir que estem al programa Constitut 214 i que és l'últim d'aquest any. D'aquest any, eh? Vull dir que el 215, que serà el que ve després, el farem el 8 de gener. Per tant, us deixem un temps perquè pugueu anar llegint i pugueu, doncs, d'alguna forma, fer cas dels consells que us donarem avui, de quins llibres cal llegir, eh?
Molt bé, doncs el programa d'avui començarà, com sempre, amb una crònica des de les Illes Balears, amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i tot seguit a la secció de literatura universal parlarem d'un llibre de George Simenon, El gos groc, que pertany a aquesta sèrie de casos del comissari Magret, traduïda en català per Lluís Maria Tudó a Quaderns Crema. A continuació, torna una secció que l'any passat vam tenir aquí el programa durant moltes sessions, durant moltes setmanes, oi, Joan? Els microrelats.
Sí, són contes curts fets per l'Associació de Relataires en Català, ARC, i ens passen uns contes que són dels que som, diguem-ne, seleccionats per un concurs que fa aquesta mateixa entitat, que en aquest cas són de temàtica luxuriosa. Són un dels pecats capitals i seria tres contes relacionats amb la luxúria.
Sort que estem en horari no infantil, oi?
Exacte, aquestes hores ja tots els nens a dormir.
Bé, Jordi, avui tenim un editorial, oi?
Sí, i tant. Avui farem referència a les eleccions del 25N i les conseqüències que sembla que se'n poden desprendre. O sigui que avui tenim l'editorial i tot seguit passarem a la crònica des del País Valencià amb Empar Murelló. Com seguirà el programa d'avui, Francesc?
Doncs bé, la nostra benvolguda companya Helena Martínez Pons ens parlarà a l'apartat de llibres a la carta d'un llibre que segurament serà polèmic, el famós Victus, d'Albert Sánchez Pinyol.
Sobretot per la llengua.
No sé si s'ha traduït ja o no, però en tot cas la gent que l'ha començat a llegir em fa grans elogis.
I acabarem el programa, com cada setmana, amb el noticiari. I la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Bé, tenim ja el micròfon a la benvolguda companya de les Illes, corresponsal de les Illes, Laia Martínez. Bona vesprada, Laia.
Bon vespre, com esteu? Com anem? Avui, bé, en primer lloc us contaré un poc com va anar el tema del recital, diguem-ne, a distància d'en Pere Perelló, Nom de Déu, que la setmana passada us vaig fer una crònica així una mica de bòlit perquè me n'hi anava corrents. I bé, i la veritat doncs és que la conclusió que en puc treure com a cronista és que tot aquest tema de les tecnologies, per més que permeti coses tan fantàstiques com que uns músics estiguin punxant bases referides a uns poemes que estan sent recitats des de Mèxic, no hi ha res com agafar un bon llibre, i com el d'en Pere Perelló, per exemple, i a jaures a sota un pi o en el sofà a llegir-se'l, perquè realment doncs, això hi entren factors com els problemes tècnics o bé les qüestions així més metafòriques, no? Que a través d'una pantalla, per més que hi hagi aquest acompanyament musical o acompanyament audiovisual, perquè s'ha de dir que en Pere sí que va fer una bona performance teatral dels seus poemes, perden una mica aquesta mena d'intensitat que ens transmeten els versos. Però vaja, enhorabona en Pere Perelló, i us he de dir també que va ser una experiència prou divertida. I bé, per seguir parlant d'experiències, us faré les propostes d'aquesta setmana, que doncs són així també una tria bastant curiosa, i comencem per aquest dijous. Aquest dijous dia 13 a les 8 del vespre us enviaria a Lloseta, perquè us enviaria un acte que es diu Cuina Contada. Cuina Contada és un cicle que organitza des de ja fa un parell de mesos la Fundació Llorenç Villalonga, Pare Ginart i Blai Bonet de Binissalem, que consisteix doncs, en fer una mena de tertúlies gastronòmiques mentre es gaudeix d'un sopar d'autor en alguns dels cellers i restaurants de més renom de l'illa de Mallorca. Bé, s'han fet diverses tertúlies per Manacor, per Banyalbufar, bé, en diverses localitzacions també, i aquest dijous toca el restaurant Santi Taura de Lloseta. La tertúlia d'aquest dijous la conduirà Antoni Planes, i doncs serà una mica l'especial de Nadal dins aquest cicle Cuina Contada. El que es farà serà fer un... En Santi Taura haurà elaborat una mena de menú a partir d'antigues receptes mallorquines que es troben en dietaris o en anotacions tant de cuines, diguem-ne, d'hostatge de Mallorca com de famílies particulars, i ens il·luminaran, diguem-ne, tant l'estómac com el cervell, explicant-nos un poc com era abans aquesta experiència del sopar o el dinar de Nadal a Mallorca i quins fets literaris acompanyaven tot el que era el moment de restauració de la festa. Doncs hi havia una sèrie de gloses populars o d'històries que s'explicaven, un poc es repassarà també l'origen o l'evolució del cant de la Sibila. Bé, i bàsicament això, elaboracions i tradicions tant dels productes de la cuina nostra popular dins el marc del Nadal, com també doncs, de la literatura o del costumari que podia sorgir dins aquests processos, també un poc lligat a les matances, que també són en aquesta època, i vaja, vull dir, fa salivera per tots cantons. És una activitat que requereix prèvia inscripció, o sigui que hauríeu d'apuntar-vos-hi a la pàgina del Facebook de la Fundació Llorenç Villalonga, i té un preu de 35 euros, i com ja us he dit, es realitzarà al celler Sant Itaure, que això és a Lloseta, al carrer Guillem Sant Andreu, número 38. Això serà dijous dia 13 a partir de les 8 del vespre, per començar bé, diguem-ne, un cap de setmana d'aquests llargs. Després, l'altra activitat que us vull proposar també és així molt festiva, i es tracta d'un concert que es farà el dissabte, dia 15, també a les 8 del vespre, però en aquest cas a Palma, en Espinzell. Espinzell és un bar que ja n'he parlat alguna altra vegada, és un bar que té una història cultural molt important dins, diguem-ne, el moviment en llengua catalana de Palma, i doncs en aquest cas acollirà el primer esdeveniment oficial d'un altre grup, diguem-ne, o d'un altre associació o col·lectiu que també és nou i que es diu Paper Tisora, que també podeu trobar al Facebook amb aquest mateix nom, que és una iniciativa del músic Pere Bastard. Pere Bastard és un reconegut, diguem-ne, cantautor i músic molt jove, de 28 anys, d'aquí de Mallorca. Ell és de Caimari i ha actuat en bandes com Waiting the Widow, Tetrasonic, L'Orange i Dona Llop. Tots ells uns conjunts musicals que sempre s'han caracteritzat per una mena de combinació de llengües i d'allò tradicional amb allò globalitzat, doncs perquè ell és un factor que li interessa moltíssim. En Pere ha gravat diversos discos i alguns d'ells amb l'ajuda de Cris Juanico. Cris Juanico, supos que ja el coneixeu, és el músic menorquí, té una gran trajectòria musical en diversos conjunts també i en solitari, i ara mateix, avui dia, entre d'altres, està immers en la presentació del quart disc de Ménage à Trois, té també una gira amb l'espectacle Dues Pedres i torna als escenaris amb els Ja t'ho diré després de 10 anys, és a dir, que té moltíssima feina, però encara li queda temps per oferir algun espectacle en solitari, i en aquest cas doncs acompanyarà en Pere Bastard, que oferirà una mica les primeres cançons en què està treballant en solitari després que se dissolgués el seu darrer grup, Waiting the Widow. Bé, això serà dissabte dia 15 de desembre a les 8, en Espinzell, al carrer Caputxines d'aquí Mallorca, i l'entrada, que inclou beguda, val 2 euros, és a dir, que és una entrada doncs molt simbòlica. I això és tot per avui. Com que la setmana que ve no hi ha tirant de llibres i no ens sentirem, doncs desitjar-vos unes bones festes i molt d'anys des d'aquí a Mallorca, i bé, estem connectats per assabentar-nos de la resta d'activitats que passen a una i a l'altra banda del Mediterrani. Una ferrada molt forta. Adéu.
Adéu. I ja saps també, Laia, que des d'aquí també desitgem molt bones festes, també t'ho mereixes, per la bona feina que has fet fins ara. Esperem que, doncs, el gener ens tornem a sentir amb el nou programa.
Literatura universal.
Bé, amics i amigues, estem a l'apartat de Literatura Universal i hem de parlar avui d'una novel·la breu de Georges Simenon que porta com a títol El gos groc i porta un subtítol que es diu Els casos de Maigret o Maigret, no sé ben bé com hauríem de pronunciar això, és en francès.
Potser com el Maigret d'Ànec.
El Maigret, ah, perfecte. Això ho tenim editat a Quaderns Crema. És molt recent això, eh? Això concretament és de l'any 2012, concretament del novembre de 2012.
Sí. O sigui, fa... Que està calent.
Gairebé, un mes fa que ha sortit, eh? Això té un preu aproximat de 16 euros i té concretament 140 pàgines. I ho tenim a la col·lecció... Em penso que es diu aquesta col·lecció mínima, Biblioteca Mínima, em penso que es diu. Biblioteca Mínima, sí, és el número 193. Eh? Doncs bé, suposo que només dient aquestes coordenades, els nostres oients i les nostres oients també ja sabran una mica de què estem parlant. Estem parlant d'una novel·la policíaca. Eh? Fixeu-vos quin és el subtítol, Els casos de Maigret. Un comissari de policia que ha de resoldre doncs, tot un seguit de circumstàncies que han atabalat bastant un petit poble.
Hi ha un cas només o dos, o més d'un?
Aquí només n'hi ha un. És el cas que es diu El gos groc. El que passa és que forma part, aquesta novel·la, de tot un seguit d'una sèrie de novel·les que tenen com a protagonista aquest comissari, el comissari Magret, que ha de resoldre un munt de casos.
I és un dels casos de Magret.
Exacte.
Aquesta, aquesta subcol·lecció.
Diríem que forma part d'aquesta sèrie, sí, de sèrie de casos. Concretament, Jules Magret, que és el protagonista d'aquesta novel·la, més conegut com el comissari Magret o simplement Magret, és un comissari fictici, lògicament, és un personatge de ficció, creat de la policia judicial francesa, creat per l'escriptor Georges Simenon, i que ha protagonitzat 78 novel·les i 28 contes, escrits entre 1929 i 1972, encara que l'any que es va publicar la, la primera novel·la, Pieter el Letó, va ser l'any 1931. A la Viquipèdia tenim informació sobre la suposada biografia d'aquest personatge fictici. Clar, una suposada fictícia, biografia fictícia reconstruïda a partir de tot el que es diuen al llarg de totes aquestes novel·les. Diu, segons es pot desprendre de l'obra, va néixer l'any 1887 al poble fictici de Sant Fiacre, inspirat en Paray-le-Fresil, no sé si ho he pronunciat bé això, o potser Paray-le-Fresil, diu, prop de la ciutat de Molins, al departament d'Alier, Alvèrnia. Diu, l'any 1907, Magret comença la carrera de medicina a Nantes, però l'any següent l'abandona i es trasllada a París, on comença a treballar a la policia. L'any 1912 es casa amb Louis Leonard i se'n van a viure a l'apartament del Boulevard Richard Lenoir, que no abandonaran fins a la jubilació del comissari. El 1913 tenia el seu primer cas important, reflectit a la primera investigació de Magret, quan era un modest ajudant en una comissaria de barri i que li valdrà un lloc a la policia judicial, de la qual arribarà a ser comissari en cap fins l'any 1928, càrrec que ocuparà després de declarar en diverses ocasions la possibilitat de ser ascendit a director de la policia judicial fins a la seva jubilació l'any 1956 a l'edat de 69 anys. Aleshores, Magret es retira en una casa del camp que havia comprat l'any 1953 i on sovint passava els caps de setmana. Fins i tot, retirat de la seva feina, Magret continuarà ocupant-se ocasionalment de resoldre els casos interessants que es trobi al seu davant.
És una cosa curiosa que expliquis tant el personatge i tampoc l'autor.
Bé, de l'autor, si vols, en podem parlar d'aquí una estoneta, eh? Però com que m'has fet la pregunta del subtítol, què volia dir això dels casos de Magret, doncs ho comento simplement perquè els oients sàpiguen això, que és un personatge que en aquesta novel·la és el protagonista, però que no només ha protagonitzat aquesta, n'ha protagonitzat moltes altres. Hi ha una dada important que dona la Viquipèdia, i dic que és important perquè a la novel·la del gos groc, aquesta que comentarem d'aquí un moment, aquesta característica es veu molt en aquesta novel·la. Diu la Viquipèdia, diu, la forma habitual de solucionar els casos que se li presenten a Magret és introduir-se en les vides d'aquelles persones que són al voltant de l'afer investigat. Resol els casos mitjançant la comprensió de les formes de vida dels seus investigats, pensant, menjant, vivint com ells. A través del comissari Magret, Simenon, l'autor, ara que demanaves per l'autor, Joan, Simenon ens conta històries policíaques, però sobretot ens conta històries de persones, pobles i ciutats, petites històries que transcendeixen, ja que tracten temes universals. Sí, de fet, en aquesta novel·la, El gos groc, és exactament això. El comissari Magret arriba a un poble que es diu Concarneau, no sé, suposo que es pronuncia així, Concarneau, s'escriu, Concarneau, una novel·la que comença a principis de novembre, comença a fer força fred i resulta que assistim a un intent d'assassinat. I apareix un oficial de duanes que resulta que per casualitat està mirant pel carrer i veu un home que passa pel carrer, fa molt vent i resulta que aquest home vol fumar un puro i com que fa tan vent no pot encendre el puro i s'amaga amb una mena de replà d'una escala. I mentre és al replà de l'escala, pel forat d'una bústia li disparen un tret al ventre. I llavors, aquesta és la primera cosa que sacseja aquest petit poble. Un petit poble on no passa res, i de cop i volta passa això.
Vols dir, el forat d'una bústia que hi ha una porta.
Hi ha una porta,
Això no ho entenia.
No, clar, que si no estaria dins.
Un nan amagat dins d'una bústia.
No, pel forat de la bústia que hi ha a la porta. A la porta
d'entrada.
A la porta d'entrada d'una casa abandonada. Una casa que està abandonada, doncs llavors d'allà ha sortit el tret, d'acord? És l'endemà que, arran d'aquests fets, arriba el comissari
Magret
en aquest petit poble i comença a fer això que us deia fa un moment. Es queda a viure a l'hostal, a un hostal que es diu Hostal de l'Amiral, on hi ha tot un seguit de personatges que són l'eix de la novel·la. Viu amb ells, menja amb ells, s'introdueix en les seves vides i pel fet de conèixer com viuen, Gairebé, a mi m'ha sorprès, però gairebé d'una manera gairebé, no diré instintiva, però sí, amb molta intuïció, acabarà resolent ell mateix el cas. Hi ha tres personatges que són fonamentals. Un periodista del diari El Far de Brest, que es diu Jean Serviers, que durant l'obra desapareix misteriosament, encara que després el troben, i no podem dir res més, perquè ja sabeu que en una novel·la policia que hem de vigilar molt el que diem, amb l'argument, perquè si no, si vosaltres ara la voleu llegir...
Qui és el culpable i ja està.
Per això. També hi ha un altre personatge que es diu Lepo Meret, hi ha un altre personatge que es diu el doctor Michu, i llavors surt també la mare del doctor Michu.
Sí, perdona, una pregunta. Això dius que sempre s'introdueix a l'ambient on se situa l'assassinat?
Sí.
Jo pregunto... És que no pot ser que sigui algú de fora, que has vingut allà, hagi mort i que hagi marxat?
Doncs no t'ho sabria dir, perquè jo, del Simenon, n'he llegit dues de novel·les.
Totes són iguals.
Sí, totes dues tenen això. No, no sé, les altres 78 novel·les, no les, 76 no les he llegit. Bé, hi ha un alcalde molt impacient, un alcalde una mica tanoca, podríem dir-ne, perquè hi ha un moment que van passant coses, jo us he explicat la primera cosa que passa, però us acabo de dir que hi ha una desaparició. Hi ha concretament unes begudes que estan enverinades, és a dir, van passant tota una sèrie de coses que van generant un ambient de pànic, un ambient de terror en el poble. La gent diu, qui serà el següent que podrà ser mort, o enverinat o malferit? Us puc dir que hi ha assassinats, a banda d'això que passa al principi, hi ha altres assassinats, d'acord? Van passant tot un seguit de coses que generen aquest ambient, i l'alcalde, tant sí com no, li dona presses al comissari i li diu, a veure, vostè ha de detenir algú, perquè si no aquí tenim un ambient de psicosi col·lectiva que no pot ser. I l'inspector agafa el primer que passa pel carrer i el deté. Però ja no puc explicar més, ja no he dit ni qui és. Bé, el cas és que van passant coses i hi ha un eix que d'alguna manera lliga totes aquestes coses que passen. I és el gos. És un gos groc. El gos groc que és a tot arreu. Cada vegada que hi ha alguna cosa sospitosa, trobem el gos groc allà. I de tant en tant, el gos groc es presenta a l'hostal. Es presenta a l'hostal on hi ha l'inspector, el comissari. I es posa als peus d'una noieta. Una noieta que es diu Emma, que és la cambrera. Ja no puc explicar més. Cal que distingim entre comissari i inspector. El comissari és el protagonista. El comissari Magret, un home amb molta experiència, que té uns mètodes molt particulars, està molt en silenci, no s'esvera mai. En canvi, té al costat seu un ajudant, que es diu l'inspector Leroy, molt no jove, que té 25 anys, que és, diguem, una persona que ho vol tenir tot controlat, i fins i tot en el comissari li dona pressa, li diu, escolta, diu, que no prenem les empremtes d'aquí. A cada moment vol tenir-ho tot controlat i vol fer-ho tot molt pautat. I el comissari li ha d'anar a dir, tranquil, que jo ja sé el que em faig. Bé, van passant moltes coses. Es publica fins i tot un article anònim al diari local, que encara genera més impaciència i més nerviosisme. I a mi m'ha cridat l'atenció que, diguem-ne, que hi ha uns textos dins del text. Hi ha diverses pàgines on el comissari ens ofereix tot un seguit de notes que representa que el comissari tenia apuntades, on hi ha tota una sèrie de dades que ell ha pres a partir de tot el que ell ha anat pogut observant mentre ha estat aquells dies vivint allà. El que passa que encara que tu llegeixis allò, vaja, a mi m'ha costat molt a partir d'aquelles notes trobar l'entrellat. Fins que no arribem al final de l'obra i ens ho expliquen, jo la veritat és que no me n'he sortit.
Això passa amb l'Agatha Christie.
Estava pensant precisament en ella, amb l'Agatha Christie, que fins al final no saps ben bé què passa. Bé, el cas és que arriben molts periodistes de París, i llavors el comissari diu, tranquils, diu que demà tindreu la resposta. I efectivament l'endemà ho resol en un moment. Ajunta tots els personatges en un mateix lloc i acaba explicant quin és el problema.
Com l'Agatha Christie.
Com l'Agatha Christie, sí.
Com el comissari aquell del... Com se diu? El de la...
L'Hercule Poirot, vols dir?
L'Hercule Poirot, sí.
Poirot, sí, exactament.
Bé, pel que fa a l'autor, perquè ja que en Joan ens ho demanava fa un moment, doncs comentarem que Georges Simenon va néixer a Lieja, de fet, per tant, és un escriptor belga en llengua francesa, l'any 1903. Diu que va néixer un divendres 13 de febrer, diu, però que va ser inscrit com a nascut el dia 12, perquè la seva mare era molt supersticiosa. Diu, Simenon va ser novel·lista d'una fecunditat extraordinària, amb 192 novel·les publicades sota el seu nom i una trentena d'obres aparegudes sota 27 pseudònims. Imagineu-vos, va escriure 192 novel·les amb el seu nom.
Carai.
I 30 novel·les més amb 27 pseudònims. Gairebé un pseudònim per novel·la.
Hosti, això és un personatge irrepetible, eh?
A veure, diu que s'han venut més de 500 milions d'exemplars dels seus llibres. Per tant, aquí a la portada del llibre diu, cèlebre el món sencer, reconegut ja com un mestre, avui ningú dubta que és un dels grans escriptors del segle XX. Per tant, estem parlant d'un dels grans escriptors...
Clàssics.
Clàssics, sí. Bé, i de la seva biografia jo només destacaria una cosa. Diu que el gener de l'any 1919 va trobar-se en un conflicte obert amb la seva mare i va debutar com a reporter al diari La Gaseta de Lieja. I aquesta etapa periodística, aquesta etapa en què treballa com a periodista, li va servir de molt per la feina que després faria com a escriptor de relats periodístics. Diu, quan tenia aquesta etapa periodística va ser pel jove Simenon, quan tenia 16 anys, una experiència extraordinària que va donar-li oportunitats per conèixer els amagatalls d'una gran ciutat, tant de la política com de la criminalitat. A més, va poder endinsar-se a la vida nocturna, va conèixer els ambients marginals i va aprendre a redactar de manera eficaç. Va escriure més de 150 articles amb un pseudònim i durant aquest període es va interessar particularment en les investigacions policials i va assistir a conferències sobre el mètode policíac científic impartides pel criminalista francès Edmond Locard. O sigui que ja ho veieu, que aquesta etapa, diguem-ne, de formació, doncs li va servir molt pel que després hauria d'acabar fent amb aquestes novel·les policíaques.
I des dels 16 anys.
I des dels 16 anys, ben jove, sí. Bé, doncs tornem a repetir la referència. Ja veieu que és una novel·la molt clara, realment per la gent que li agrada aquest tipus de novel·les policíaques on hi ha un crim, o més d'un, i se n'ha treu l'entrellat. George Simenon és l'autor, El gos groc és el títol, Els casos de Magret, subtítol, traducció de Lluís Maria Tudó, Quaderns Crema, Barcelona 2012, perquè està editat ara l'any 2012, el novembre de 2012, col·lecció Biblioteca Mínima 193, preu aproximat de 16 euros i 140 pàgines.
Els microrelats.
Bé, els microrelats ja hem dit abans que són contes curts, per això tenen aquest nom, i la selecciona l'ARC, és a dir, l'Associació de Relataires en Català, i que forma part del concurs ARC o ràdio. Per tant, no són seleccionats per nosaltres, aquests contes, són seleccionats per ells i volem que això quedi clar d'entrada. Nosaltres per això donem suport a aquesta iniciativa i emetem els contes que ens proposen dins del projecte aquest de... ARC a la ràdio. Si voleu més informació, heu d'anar a les 3w.associaciorelataires.com, fàcil de memoritzar, i buscar al banner de la dreta on diu concurs de microrelats 2012, sentiments. No, pecats capitals, perdó. Bé, i llegirem ara d'aquests doncs, contes que ens han proposat tres contes. El proper dia, quan ja anem llegint els altres que es vagin arribant. Són tots relacionats amb el pecat capital de la luxúria. Per tant, això s'ha de tenir en compte. Bé, el primer, diu Puzle. Està fet per una persona que es fa dir Vladimir. I no és com el nom del meu gat, que es diu igual. No
l'ha escrit un gat.
No l'ha escrit un gat.
Per cert, el George Simenon té una narració molt semblant a aquesta que hem comentat avui, que es diu El gat, precisament, i que també la té publicada a Quaderns Crema. Vull dir que també deu també tractar de la mateixa temàtica.
És molt bé. La dona del senyor Guiu, el comptable, té els pits més grossos que l'Eugeni Gallar hagi vist mai. Des que ella va acompanyar el seu marit en un sopar d'empresa en vigílies de Nadal, amb un vestit escotat que va ser tema de converses furtives, l'Eugeni sempre imaginava el senyor Guiu amb el cap enfonsat en el clot encoixinat, engolit fins a les orelles per aquelles magnífiques mamelles. Però si ha d'escollir unes cames, les de la Roser, la secretària de direcció, són les més esplèndides. Pronsejades i refulgents, acaben amb uns peus calçats en sabates de taló d'agulla. I sobre natges, l'Eugeni es vanta de ser-ne un expert. Durant la pausa de l'esmorzar, és capaç de fer llargues dissertacions davant dels companys i sempre arriba a la mateixa conclusió. El cul de la Carlota Pladevall, la directora de màrqueting, és el més ben proporcionat i de línies més harmonioses. Els vestits aquests ajustats que du afavoreixen aquesta apreciació. Però de qui l'Eugènia està meravellat és de la Irina, la cambrera d'origen eslau i expressió lluminosa del restaurant on acostuma a dinar. Mentre torna a casa, pensa que si pogués reunir els pits de la senyora Guiu, les cames de la Roser, el cul de la Carrota Pla de Vall i la cara de la Irina, cada peça del trencaclosques configuraria un conjunt perfecte, l'ideal de bellesa femenina segons l'Eugeni Gallart. Sempre lamenta aquests pensaments quan, a casa, la Marta el rep amb un petó càlid de benvinguda. Al vespre, conversen animadament, amb una beguda a la mà, sopen, miren una estona a la televisió i, al llit, la Marta s'aixerranca de cames. L'Eugeni és baix, pensa la Marta, mentre observa el seu vaivé entusiasta. No té la planta del Rubén, el guàrdia de seguretat del despatx, ni els bíceps del Bifredo, el monitor del gimnàs, ni la tofa de cabell del jove carnisser de Camprona. Amb tots aquests elements, la Marta podria fer encaixar un puzzle de l'home ideal, sobretot si afegís el membre gruixut i juganer de l'Arnau del quart segona. Bé, aquest és el primer conte que es diu Puzzles, no? El segon es diu Luxúria virtuosa, un relat de Llorenç Garcia. Presidies els meus somnis amb la pell nívea i els cabells daurats que onejaven com un sol imperial de migdia. Amb la teva mirada glauca i transparent serviries la puresa dels valors que sempre havia anhelat perpetuar. Ressorgires amb la pell torrada com la canyella i pupil·les fosques com grans de cafè torrant al tròpic. Ara, la teva cabellera fosca és la meua bandera, les teues corbes, la meva insígnia i els teus petons, la meva nova salutació, de la qual en sóc un fervorós devot. Sols tinc la dèria de travessar l'oceà que ens separa i mestissar-nos en un cor que glastica a l'uníson. Hiedrich signà aquella dedicació en gargots quasi gòtics. Veure les mamelles i el cul d'aquella mulata fou el detonant que l'abocà a arrencar-se l'esvàstica adherida al braç. Un pecat capital, no havies tingut mai una virtut tan excelsa. I aquest és el segon conte, eh? I anem al tercer i últim, que es diu Cossos. Està escrit pel pseudònim Quim Miracle. Sortí de la dutxa sabent que l'esperava. Els nervis l'ofegaven i el cor li estava a punt de petar. Li faltava l'alè i li suaven les mans. Amb els ulls encara mig clucs i molt a poc anà aixecant l'esguarda al terra i el gosà mirar, nu davant seu, i el trobà tan atractiu i viril com un déu grec. Durant un instant s'aturà. L'emoció el paralitzava. Inspirà profundament, contingué l'aire i lentament l'anà traient. Les pulsacions encara li destrotaven l'ànima, però el control de la respiració al mig assossegava. Així que de nou tornà a inspirar i expirar, a inspirar i expirar, mentre els ulls, ara oberts del tot, es clavaven en els seus, blaus i cristal·lins com el cel serè del paradís. Vençut el primer obstacle de la vergonya, notà que la mà, tota sola, com un autòmata, se li separava del cos i s'apropava al seu pit musculós i bru. La caronà, i sentir la pell turgent i depilada s'estremí, encara amb el mugró erecte entre els dits. Li somringué i ell també ho feu. La mà empesa per aquells avis humits i mig oberts, curull de promeses, anar descendint fins a caronar uns abdominals ferrenys i embogidors. S'aturà de nou. L'alè li tornava a fallar. Conscientment inspirar i expirar una vegada i una altra per apaivagar el cor abans d'escometre el membre rígid i ansiós que, com una serp, el fitava hipnòtic i desafiant. Suaument, la mà se li encomanà de la tremolor d'aquella carn viva que encerclava i fregava amunt i avall, al ritme d'una respiració amarada de suor nerviosa. Tot ell s'estremia compartint les onades de plaer que donava aquell cos vell i enfollidor que s'erigia davant seu, poderós i distant com un ídol. Quan tot conclogué, quan el desig es calmà i amb ell els batecs del cor, ràpid li apartà la mirada avergonyida. Capgirat cap a la porta del bany i amb l'única visió de les rajoles del terra, a palpentes cercà una tovallola per cobrir-se, sense poder evitar regullar com la seva essència regalimava vidre avall. Bé, amb això tanquem aquest espai.
L'editorial.
L'editorial d'avui porta com a títol Endavant cap a la independència i diu així: en l'anterior número de la revista Vagant, corresponent a la tardor del 2012, vaig avisar que l'estat espanyol no renunciaria a les seves possessions territorials sense emprar tota aquella mena de recursos que cauen sota denominacions com serveis d'intel·ligència o clavegueres de l'estat. Va ser-ne una mostra palmària el famós esborrany policial confegit a partir de retalls d'acusacions anònimes i esbombat pel diari El Mundo uns 10 dies abans de les eleccions catalanes per demostrar la suposada existència de comptes bancaris a Liechtenstein i Suïssa vinculats a la corrupció de CiU. Aquesta intoxicació informativa podria haver incidit poc o molt en els resultats electorals, però el cert és que el sentit majoritari del vot escrutat el 25 de novembre s'ha demostrat indubtablement partidari d'avançar en el procés que ha de portar a la declaració d'independència de Catalunya i a la creació d'un estat propi. Com que les eleccions s'havien plantejat amb absoluta claredat en termes plebiscitaris per part de totes les forces polítiques que hi concorrien, o si més no de la seva majoria, és lícit fer una extrapolació dels resultats electorals a una possible consulta sobre independència de Catalunya. Així, el total de sufragis que previsiblement recolliria l'opció favorable a la Constitució d'un estat català equivaldria, com a mínim, a la suma de vots aplegats per totes les formacions declaradament sobiranistes: Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, la candidatura d'Unitat Popular, un terç d'Iniciativa per Catalunya i Solidaritat per la Independència, que donarien la suma d'1.901.079 vots. Correlativament, el total de sufragis que recolliria l'opció contrària equivaldria a la suma de vots aplegats per totes les opcions declaradament unionistes i, en el supòsit força inversemblant, que tots els votants del PSC fossin contraris a la independència de Catalunya. Per tant, PSC més PP més Ciutadans més dos terços d'Iniciativa per Catalunya més la Plataforma per Catalunya més Unió en Progreso i Democràcia més Unidad Comunista d'Espanya sumarien 1.585.889 vots. Si ignorem els resultats de les forces polítiques testimonials que també es presentaven el 25 de novembre i no feien del debat nacional l'eix dels seus programes, i a més considerem el conjunt que formen els dos blocs oposats, com el total dels ciutadans amb dret de vot, que a efectes pràctics, per simplificar, participarien en un referèndum, les xifres resultarien prou clares pel que fa al sí, 54,5%, i al no, 45,48% a la independència. No tenim, doncs, mala peça al taler. Finalment, hi ha tres factors amb què haurem d'anar amb molt de compte si volem que la participació i els resultats del futur referèndum siguin considerats acceptables per la majoria d'observadors. En primer lloc, les condicions de la convocatòria de consulta i el seu grau de legalitat o de legitimació social i internacional. En segon lloc, l'atracció cap a posicions sobiranistes dels votants de les formacions polítiques federalistes PSC i Iniciativa per Catalunya, més afins a l'ampliació de l'autogovern de Catalunya. I en últim terme, la implicació en tot el procés de representants de la resta dels països catalans amb l'objectiu d'establir un horitzó obert pel que fa a la reunificació nacional d'aquests territoris i a la seva articulació federal.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, tenim al micròfon la nostra cronista des del sud, l'Empar, que no falla mai, l'Empar que treballa, l'Empar que està tot arreu, l'Empar que és una persona treballadora, incansable.
Va, com vosaltres, com a mínim com vosaltres, eh? Ja no em diguem així, que m'ensabones en el darrer dels programes, que i clar, així ja no va bé. Molt bé, com esteu per ahir dalt?
Pues mira, treballant...
Ja us veig amb la lluita ahir, eh?
Aquí estem, aquí, sí, en moments molt, molt, molt emocionants, diguem-ne, i sí, esperançadors.
Doncs mira, jo també vull començar així d'emocionada i de reivindicativa, si més no, doncs perquè per tot el que està passant, no?, per allò de la independència que estava parlant Jordi, per tot el que està ocorrent, per allò de la llei Wert, sí, i per tantes coses, i perquè també aquesta setmana han passat o hem commemorat els 80 anys de la signatura de les normes de Castelló, que sembla va ser una gran passa, va ser una gran decisió, va ser un gran pacte, i jo crec que això ens ha de fer encara més forts. I ha de ser també, ha de servir-nos també per anar-nos a una manifestació, totes i tots plegats, el 15 de desembre, que és el dissabte, a Castelló de la Plana. Fa 80 anys, aquesta mateixa manifestació o aquesta mateixa signatura de les normes va convocar a grans intel·lectuals, a gent d'arreu del país, dels tres territoris de parla catalana. Es va signar una norma, jo crec que molt important per a la nostra llengua, i fa uns anys que aquest lema de totes i tots a Castelló va donar ocasió també a rememorar els 50 anys de la signatura, o els 60 anys, no recorde. Doncs bé, aquest dissabte, que no es retallen la llengua, diu, pels drets socials i lingüístics, totes i tots a Castelló. És una reivindicació que es fa també des d'Escola Valenciana, per una escola valenciana pública i de qualitat, per la retirada del decret del plurilingüisme del Consell, que margina sempre el valencià a l'escola, si no tenim l'oferta de valencià en segons quins nivells d'aprenentatge o d'escolarització, estem encara en un altre, no sé, embolic.
Una altra dinàmica, si vols.
Sí, una altra dinàmica, efectivament. No, ni millor ni pitjor, saps, però una altra. Uh-huh. La manifestació també donarà suport a la lluita dels treballadors i les treballadores de Ràdio Televisió Valenciana que estan patint la privatització i l'ERO, i demanen la reciprocitat entre TV3, IB3 i Canal 9. I també la visualització de la unitat de la llengua com a reivindicació d'un model comú, flexible, integrador de la diversitat.
Ara sembla que s'ha obert una esperança, no?, de tornar a veure TV3 al País Valencià, segons
l'Associació
Cultural del País Valencià, diu que
sí.
Hi ha perspectives, no?
Això diuen, per això jo crec que aquesta participació de la gent el dissabte a Castelló, una de les reivindicacions precisament és aquesta, però jo crec que això tirarà endavant, no sé, d'alguna manera hem de visibilitzar, no?, que estem per una llengua comuna, però també per un model divers, integrador, i s'ha de veure necessàriament. La TV3 així, la televisió de les Illes Balears així, i el Canal 9 arreu de les Illes Balears i arreu de TV3, i que cadascú escollisca quina televisió vol veure, veritat, però almenys la possibilitat de veure això, perquè si no s'entén.
Sí,
ja m'he posat ahir molt seriosa, no sé.
Hauria de ser així, perquè de fet, ja, si parles la mateixa llengua, perquè no es pot veure. El problema és el que passaria, que si Canal 9 no canvia, no el volia ningú. I tot volia TV3 i el Canal 9 no volia
ningú. I sobretot és que l'ERO de Canal 9, o la privatització de Canal 9, ha fet fora a gent que sí que es creia la llengua, que sí que es creia la televisió pública i de qualitat. I estan quedant, o la pretensió és que es queden a treballar, doncs aquelles persones que depenen de directius o que depenen de llocs de treball triats amb el dit i tot allò, i gent amb una formació, diguem-ne, relativa, i aleshores s'ha desvirtuat molt la llengua, no? Els treballadors i les treballadores estaven molt, molt angoixats aquest estiu, precisament perquè sentien la televisió seua i que l'estaven expropiant d'alguna manera, però també perquè ja l'expropiament ha sigut anterior, no?, en la manera de fer notícies, en la manera de fer televisió, i estaven molt nugats de mans i per fi han esclatat i han eixit al carrer, i jo crec que almenys també se'ls ha visibilitzat que no tota la gent que treballa a Canal 9 fa que és Canal 9 tan podrit com estava.
Ja, ja.
Mira, ja me vaig a callar, eh? Escolteu, per al dia de Castelló, per al 15 de desembre, que serà, ja us dic, una dia de reivindicativa, hi haurà una excursió a les Agulles de Castelló, hi haurà una fira d'entitats, hi haurà animació infantil i tancarà la manifestació un concert d'Obrim Pas Agraviats allà a la Pèrgola.
Ah,
molt bé.
O sigui que hi haurà un poquet de música. I no sé si recomanar un llibre o anar al teatre. Començo pel teatre. Se tanca el cicle, diguem-ne, de representació de Poseu-me les ulleres. Torna al Teatre el Micalet després de fer una gira per Catalunya, per les Illes i el País Valencià, i des del 5 de desembre fins al dia 16 es pot veure encara aquest espectacle. I què més coses? Estem a temps? O ja estem fora?
Estem fora, però pots recomanar un llibre, si vols.
Sí, us recomano un llibre, que és una recomanació de nadalenca. Sabeu que aquest any es clou l'any Fuster. El llibre es diu Valencians encara, 50 anys després de Joan Fuster. L'autor és Vicent Sanchís Llàcer, el publica Proa i val aproximadament 21,50 €. D'acord? I bé, és una revisió i una reflexió sobre tot allò que va dir Joan Fuster. I crec que un dels darrers actes d'aquest any Fuster es farà a la seu de Comissions Obreres el proper dimecres de la setmana que ve. No demà, sinó el proper dimecres, dia 19, a les 7 de la vesprada. És el Fuster més social a càrrec d'Isidre Llopis. O sigui que... Isidre Crespo.
S'acaba l'any Fuster i comença l'any Estellers, oi?
L'any Estellers comença, per això també volia recomanar aquesta tancada de teatre de la presentació de l'espectacle de Poseu-me les ulleres i ja veieu, no sé.
Molt bé.
Molt bé, doncs vinga.
Ens retrobem el 8.
Sí,
que tinguis molt bé.
Molt bones vacances, molt bones festes.
Bones festes.
Igualment.
Que siguis feliç.
I que llegiu moltíssim.
Sí, home.
Feu bondat que vos estan vigilant, ses majestats.
Vinga,
una abraçada. Adéu.
Llibres a la carta.
Doncs ja som a Llibres a la Carta i avui tenim novament l'Helena Martínez Pons amb un llibre que en aquest moment crida l'atenció de molta gent, oi? Hola, bona nit, Helena.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Com esteu?
Avui ens parles del darrer llibre d'Albert Sánchez Piñol, oi?
Sí, el que passa és que la recomanació, potser m'avanço una mica, la recomanació que es faig no és pas per Reis, és per Sant Jordi.
És per Sant Jordi, o sigui, diries sí, que encara no el compressin.
No, de moment encara no el compreu. Espereu-vos a Sant Jordi, que llavors tindrem diverses editorials que el publicaran en... Bueno, ja ha estat publicat en una sola llengua, però el tindrem publicat en més llengües.
Ah, d'acord, d'acord.
Molt bé. Esperarem.
I tu, tot i així, què en saps d'aquest llibre? O ja l'has pogut llegir?
Jo l'he pogut llegir. Tot i això, reconec que al principi jo m'esperava el Sánchez Piñol de La pell freda. Mm-hmm. Aquella mena de
molt
novel·la
imaginatiu.
De ciència-ficció imaginativa i alhora claustrofòbica, perquè bé, quan el seu dia, quan em vaig parlar, doncs ja vaig explicar de què anava, però si més no, jo n'havia sentit parlar abans. El que passa que, clar, m'he trobat amb una novel·la d'un rigor històric, vull dir, esfereïdor. Una novel·la que, d'altra banda, m'ha fet comprendre moltes coses. Més que comprendre moltes coses, m'ha permès establir certs paral·lelismes entre l'any 1714 i el 2012, per entendre'ns.
I ara?
Sí. I és per això que jo penso que està de rigorosa actualitat tot el que parla. És a dir, si bé és una novel·la històrica, podríem tranquil·lament extrapolar-ho a avui dia. Metafòricament, sempre, no estic pas dient ara que hagin d'assetjar la ciutat de Barcelona, ni molt menys.
No.
Perquè de fet, una mica, doncs, el que passa és això, tenim un personatge encantador, el Martí Zubiria, que és un, bueno, és un crac, és un coco, per entendre'ns, té les neurones sempre en plena efervescència, i el seu pare ens l'envia a estudiar fora i allà es troba un enginyer que li ensenya, doncs, totes les estratègies de guerra, però a través de l'enginy de com explotar una ciutat, no? I encara que hi ha ciutats emmurallades d'aquest tipus, i bé, llavors quan aquesta persona doncs torna, es coneix amb un senyor que es diu Villarroel, que com us podeu imaginar sí que és el senyor Villarroel que tots tenim ara mateix en ment.
Un general.
I, sí, exacte. I bé, llavors tots junts desenvolupen una relació entre, com us ho diria jo, entre de companyerisme, de respecte mutu, d'admiració, de una mica de tot, no? Uh-huh. I bé, Victus, és una novel·la bastant que se n'ha fet bastant ressò mediàtic, i llavors jo penso que explicar de què va, no sé si estaria de més o de menys, o potser un dia no et repeteixis que tothom ja més o menys...
No, explica'n el que et sembli bé.
Doncs, va de l'època... Situem l'acció del 1714, i és una mica la guerra de la successió d'aquesta època, no? Diguem l'abans, el durant i el després, i una mica les circumstàncies que van dur, no? I una mica doncs també el retrat més fidedigne, jo penso que podem trobar escrit de l'exèrcit borbònic i de les trapalladories que feien aquesta gent. Clar, naturalment la meva visió no és en absolut desapassionada. M'imagino que una mica la meva manera de fer, de pensar i de sentir doncs ja està vinculada. No obstant, insisteixo, com que és de molt rigor històric, jo penso que qualsevol persona que la llegeixi li pot encantar. Està molt ben escrita, molt ben novel·lada, molt ben documentada, i jo no sé si els personatges... Clar, els dos personatges sí que són, evidentment, reals, no? Però jo no sé si els personatges que són, diguem, inventats, per dir-ho de manera, no estan basats realment en gent que va existir, no? I que potser ens en queda un testimoni.
Escolta, jo tinc...
Perdona, una cosa. S'han venut els drets d'autors fins a 37 idiomes, eh? Això no passa en qualsevol novel·la, eh?
Això és un èxit, eh?
I falta el català, collons. Faltaria aquesta traducció.
Espera't, perquè tot això està fet expressament, que és una estratègia. Una mica la cosa és para que s'enteren, saps? Perquè no hi hagi lloc a cap malentès i a cap parada de traducció. No. Ho dic així, en aquesta llengua, perquè és així, perquè tot el món s'entere. Vull dir, és anecdòtic, això.
Escolta, a veure, jo vaig sentir o vaig llegir alguns diàlegs d'aquests que es van fer per promocionar la novel·la en el moment de la seva aparició, i em va semblar que hi havia algun debat ideològic que era perfectament equiparable al debat ideològic dels nostres temps. Fins i tot
els paral·lelismes, és això.
El llenguatge em va semblar estranyament contemporani. Tu tenies la sensació que els personatges en tot moment parlaven com a personatges del segle XVIII, o diries que hi ha moments que no?
No, jo diria que en cap moment.
En cap moment parlen com a personatges del segle XVIII?
No. De fet, són els noms dels personatges i poca cosa més el que bueno, ja els fets, evidentment, el que et porta a 1714, però no, eh? Vull dir, tens tota la raó de que podries estar llegint i si tu no t'explica a ningú que això estem al segle XVIII, penso que difícilment ho pots saber.
Doncs, Helena, alguna última cosa
no,
a afegir?
No, del llibre no, però dir-vos que m'he assabentat doncs, que avui és el darrer programa de l'any, jo he dit, sí, del trimestre, i que em sap molt greu.
No, però tornarem.
No, ja ho sé, però són tants dies.
Si ens atornéssim, ens vindrien a buscar.
Clar que tindré molt de temps per llegir moltes coses, però bueno, si més no, em sap greu perquè jo us ho veuré faltar.
Ja la ràdio la canta.
I nosaltres a tu.
Moltíssimes gràcies.
Que tinguis unes bones festes, una bona lectura també, i que això, com he dit abans amb la Mampar, que siguis ben feliç, que és el que en definitiva ens manté vius, no?
Doncs fins al mes de gener.
A reveure,
Vinga, a reveure.
Un tema amb tu per l'any que ve. Fins aviat.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari amb una notícia de les Illes, que la institució pública Antoni Maria Cubés fa arribar un recordatori de la setmana Alcover que es fa a Campos. Campos és un poble de l'illa de Mallorca, eh? Doncs diu que... Us recordem que tal com va poder veure on, durant tota una setmana, del 10 al 16 de desembre, a Campos es commemora el 150è aniversari del naixement d'Antoni Maria Alcover. Això també ho ha parlat la Laia, ho havia comentat algun moment, amb una setmana plena d'actes en el seu honor que us volem recomanar. Anem al dia 11 de desembre, 11 sí, de desembre, avui, o sigui, avui, eh? O sigui, ja ha acabat de passar, perquè és a les 7, i ja s'ha fet una conferència sobre Antoni Maria Alcover i la rondalla 150 anys. A càrrec de la fila, la gerent de la institució pública Antoni Maria Alcover, Maria Magdalena Gelabert Giró. S'ha inaugurat l'exposició itinerant de la vida i obra d'aquest escriptor i també el seu gegantó. S'ha fet una representació, diguem, gràfica d'ell. El demà, dimecres 12 de desembre, a les 7 també, tindrà lloc una projecció de pel·lícules basades en les rondalles, adaptades al cinema a càrrec de Gabriel Mayans. Divendres 14 de desembre, a les 8 del vespre, tindrà lloc la conferència L'amor a les rondalles del Cuber, càrrec del professor catedràtic de la UIB, de les Illes Balears, Josep Grimal. I dissabte 15 de desembre, a les 9, tindrà lloc una excursió visita guiada al Museu Regional Artà, per visitar les escultures de Pere Pujol inspirades en personatges de les rondalles. I finalment, diumenge 16 de desembre a les 11, tindrà lloc a l'Auditorium l'activitat familiar Contes Rondalletes de Joan Bibiloni. Aquests actes es faran tots a la sala de conferències de l'edifici cultural polivalent de Cases Monges Franciscanes a Campos.
Bé, una altra notícia. Ahir es va presentar a la Casa de Cultura de Girona una novel·la de l'escriptora gironina Esther Blanco. La novel·la es titula Mals hàbits i és la novel·la amb què va rebre el primer premi gregal de gènere històric, amb una trama que s'ambienta a la Roma del Renaixement. I aquesta presentació hi van assistir, a més de l'autora, l'editor Jordi Albertí i l'historiador Joaquim Nadal.
Bé, i per acabar el noticiari, recordem, com hem comentat durant la conversa amb l'Empar, que acaba l'any fuster i comença l'any estallers. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua inicia el programa d'actes dedicat al poeta de Burjassot amb una exposició al centre del Carme. I encara hauríem de recordar que, més o menys per aquestes dates, doncs va ser quan va néixer, 100 anys enrere, l'escriptor Joan Sales, l'autor d'Incerta Glòria. Bé, i hem arribat al punt de la frase, al punt final del programa, d'aquest últim programa de l'any. I precisament la frase és d'aquest últim autor que ara esmentàvem, Joan Sales. Joan Sales deia en una carta a una escriptora: el que val més d'un llibre és aquella càrrega de vida viscuda que l'autor hi posa, allò que només ell sap. Doncs amb aquesta frase ens acomiadem de tots vosaltres, us desitgem molt bones festes i també us volem retrobar l'any vinent aquí a tots i a totes amatents.
No mengeu massa torrons ni massa cava, que no és bo. És bo menjar-ne una mica, però no massa. I ja saben que aquestes festes per això es fa un excés. I si un dia és un dia, no passa res, però no es passeu, perquè si mengeu molt, llavors no us treu per llegir gaire llibres, que és la cosa que a nosaltres ens apassiona més.
Dues coses. Agraïm la Gemma Grau, que ens hagi fet el control tècnic excepcional, com cada setmana, que no ho hem dit al principi, però això ho diem ara. Segona cosa, recordeu que aquest programa es reemet els diumenges de 11 a 12 de la nit i recordeu que el proper 8 de gener hi tornem. Bones festes i bon any.
A reveure.
A reveure.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santsaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!